Hemicicle fa cap al món, vai camina que camina. Per escabrós viarany, vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nadiua, i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar me fatigue. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir l'altra riba. Que mos ullets tenen...
Caminant amb Roger Mas, encetem aquesta tercera hora, el Penedès en xarxa, i aquesta cita amb Vinzeum. Aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca hi tenim el Jordi Ribas i a la Cecília Gené. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia de nou.
Bon dia.
I tenim una tercera convidada, la protagonista d'aquesta conversa, la Maria José Planells, autora de l'exposició Sitivi Terra Levis, que d'alguna manera obre aquest Vilapensa, o és un dels actes previs que tindrà lloc aquest divendres a la Sala dels Trinitaris. Maria José, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Aquesta setmana li heu passat a la Maria José l'encàrrec d'escollir la cançó, oi?
Sí. La Maria José ens ha triat aquesta cançó tan bonica del Roger Mas. Per què, Maria José?
Perquè penso que representa un poc, no, el que vull expressar a l'exposició. I també d'una forma calmada i reflexiva.
Molt bé, perquè la cançó ens parla de la vida i de la mort, no?
Exacte.
Com també la teva exposició.
Exacte, jo pretenc que l'exposició siga un espai, no?, on de tindre uns minuts i conscienciar-se de l'efímer de la nostra existència per valorar també el moment real i present que estàs vivint, no?, com la consciència de finitud. És com el punt que vull que la gent, quan visiti l'exposició, se'n vagi d'allí amb aquesta sensació, no?, de ser conscient de la finitud del moment que estem vivint.
Que bé, cert que ens va molt bé per obrir aquest Vilapensa tan dedicat a la mort, i per tant és qui ens dona la benvinguda, perquè és el primer acte que hi haurà, no?, que és aquest divendres a les 7, no?, a la Sala dels Trinitaris. Sí. Qui vingui, que es trobarà, sense desvelar-nos massa secrets, Maria José, què ens trobarem quan arribem a les 7 allà?
Ens trobarem 5 peces, 5 obres, val? 4 d'elles seran instal·lacions, i una és un gravat. I una part una que és una instal·lació, alhora, en el moment de crear-la, serà una acció performativa per part meva i per part de la part assistent, dels assistents que vinguen aquest dia de inauguració. Però cal dir que aquesta peça podrà anar ampliant-se cada vegada que la gent vulgui participar durant tot el temps que dura l'exposició. Aleshores, serà una peça que estarà en continu canvi.
I que... com ho hem de fer per participar d'aquesta acció?
Vale, el que haurà de portar els assistents, no?, és un petit recipient, una tassa o un got, que tinga un significat simbòlic per a la persona que vinga a la inauguració, no? Que siga com un punt d'unió metafòric entre dues persones i que, o que represente un record familiar o d'un amic. I a mi m'agradaria que aquest record i aquest amic estigui en aquest moment absent físicament. Aleshores, és fer com una mena de ritus a aquesta persona que no està present entre nosaltres, però que té un vincle d'unió en ella, no?
Maria José, a la inauguració, aquest divendres a les 7, hi haurà els parlaments habituals, fins i tot comptareu amb la presència del director dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, de la Generalitat, Andreu Felip, i entenc que quan acabi aquesta part més protocolària començarà aquesta acció perfumativa.
Sí. Sí, com quan tu acabes de dir, no? Este serà com l'últim punt en el que tractarem. Suposo que jo explicaré el que la presenta de fer. Jo faré com una petita acció també, la primera, i a partir d'ahir ja tota la gent que vulgui participar està oberta a venir i que participe.
Molt bé. I això que deixarem ho podrem recuperar?
Sí, clar, per supost.
Perquè si és un record, si forma part...
Hi ha una persona que està cuidant la sala, aleshores jo crec que no hi haurà ningun tipus de... El que sí que jo aniré fent és fotografiant diferents dies com aquesta instal·lació, també performance, no? Si vaig en algun moment d'algun dia que hi ha una persona que està fent l'acte, també fotografiar-ho i tenir com un registre gràfic d'aquesta peça que va evolucionant durant tot el temps que dura l'exposició.
Aquesta instal·lació es començarà a crear aquest divendres i s'anirà construint durant tot el temps que es pot visitar i gaudir de la mostra. Parla'ns una mica de les altres quatre instal·lacions.
Val, hi ha una instal·lació que diu Vestigis biogràfics i que no sé si us explica realment la peça com és o més conceptualment o com preferiu.
Més conceptualment, sí.
Més conceptualment. Perquè... Bueno, dir que aquesta peça, són com cinc bastidors en llençols i porten imatges de cossos fragmentats. I aleshores, jo vull també reflexionar sobre la construcció de la meva pròpia identitat a partir de fragments de cossos d'altres persones, per a dir que la realitat és canviant, no? Que la realitat també és mutable i que és transitòria i efímera, com el temps que estem vivint. Aleshores, també, ja hi ha com que inclou el que és el cos dintre també del que és la metàfora de l'exposició, que és la mort, val? Perquè el cos per a nosaltres és una carcassa, no? També és una llar, però que això després desapareixerà. Aquesta és una de les instal·lacions. Després, una altra, que es diu escenografia d'una vida, no? També és com contar el relat de la vida de cadascú, no? Jo vull que cada un, quan vaig i veig aquesta instal·lació, pugui reflectir-se en ella, perquè són objectes que tenen volum, no? És com, són uns vestits que tenen volum, com a que ho ha portat una persona, no? Un cos, però aquest cos no està, aquest cos està absent, però està present el que és l'objecte. I aleshores és un camí de dos vestits que s'enfronten i que dialoguen entre ells, val? Un vestit d'una nena petita i després un vestit d'una àvia, com, no? El recorregut d'eixa vida, no? Ells fer eixe relat i relatar també un acte, que també jo crec que sorgeix d'una necessitat de donar forma i sentit a la vida, i també per això vull fer partícip a l'altre, val? A l'espectador en aquest moment. I ja per últim seria, és una peça que és mirar-nos als propis ulls, que són uns coixins, val? Que alguns d'ells porten uns miralls envellits i que el que vull és que cada persona es mire a si mateix als ulls, val? Perquè jo penso que es mirem moltes vegades al dia, però jo crec que no som conscients de realment mirar-te i dir tu qui eres, tu qui estàs fent en aquest moment, no? La finitud també del temps. Aleshores, totes les peces en realitat estan fetes de tècniques diferents, però totes elles dialoguen a partir d'un mateix significat, que és la mort. I ja per últim és un gravat, que es diu Nius 8, i ahir sí que juguem més en la tècnica del gravat contemporani i la tècnica del gravat com més tradicional, i també parla d'això, no? És un 8 que està buit, és un lloc que està buit. Aleshores, també la lectura de l'espectador pot tenir-la respecte a les seues pròpies vivències.
Molt bé. Aquest títol tan antic i tan emblemàtic, per què l'has triat? Què vol dir aquest Sitivi Terra Levis?
És un títol que està en llatí. Aleshores, el llatí també és una llengua morta, no? Aleshores, els romans l'utilitzaven per a dir que la tierra no te pese, per dir, no? Que és com... o que la tierra te se aleve, per dir-ho d'alguna manera. Donar també un poc de sentit. M'agradava com el puntejament poètic del text, de la frase aquesta, i també trobar en això que ara, en aquests moments, és una llengua morta, no? Trobar en aquesta dualitat de conceptes.
Maria José, com definiries el teu estil, el teu treball?
Jo penso que utilitzo com tècniques i mitjans molt rústics, molt càlids, sense agressivitat, i molt senzills, i que vull transmetre sensacions i com que la meva pròpia vivència, transmetre-la als espectadors, però per a que visquen la seva pròpia vivència, com un reflexe de... vull que arribi a l'exposició i surtin de llit com que, no sé, amb una sensació diferent de com han entrat.
Maria José, ets valenciana, però sí, em sembla que ensenyes aquí a Vilafranca, no?
Sí, ja porto 6 anys vivint a Vilafranca. Soc professora de visual i plàstica a un institut.
Molt bé. Doncs ens retrobem divendres a les 7 als Trinitaris, Maria José. Moltes gràcies per obrir-nos també la sessió d'avui a la ràdio i també al Vilapensa. I per tant, posar-nos més llum també en aquest tema que ens pertoca, que és la mort. Ens retrobem.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada i ens veiem a la sala dels Trinitaris. Que vagi bé.
Sí, vos espere.
I tant.
Adéu, adéu.
L'exposició de la Maria José Planells és una de les tres propostes o activitats prèvies del Vilapensa, no? I la segona també passa divendres i a la mateixa hora, si no vaig equivocada.
No, una hora
una mica
tard.
De diferència?
I ara que qui ens escolti podrà fer les dues coses una mica ràpid. Sobretot ho podrà fer qui tingui entrada, perquè hem de dir que la primera acció que passarà a l'Auditori de Vinceum, que és aquesta lectura del text de Tolstoi, que és La mort d'Ivan Illich, fa dies que està ple, o sigui, no hi ha llocs per ningú.
I parlem de l'Auditori de Vinceum.
De l'Auditori de Vinceum. Sí. I, per tant, és una acció que inaugura ja un Vilapensa amb l'auditori ple i que té dues parts, aquesta lectura. O sigui, la primera lectura que ens proposen aquests quatre actors vilafranquins que ja vam tenir el Vilapensa l'any passat o fa dos anys.
Que són la Clara Cols, el Joan Marc Alimany, el Lluís Laguna i el Josep Maria Pujol.
Sí, ens proposen una lectura dramatitzada d'un text no dramàtic, que és La mort d'Ivan Illich, una mica incitats i convidats pel Jordi Sàbat, que és el director del Vilapensa, que creia que aquest text havia d'obrir també doncs, el Vilapensa. Ells es van motivar molt i, per tant, doncs, porten escena aquestes paraules doncs, que ens recorden d'una manera concreta de morir, no? Que és la del personatge. Per tant, aquesta serà l'acció del divendres a les 8, però després de la lectura, el Vilapensa ha convidat a un personatge o una persona molt interessant, amb una vida molt curiosa, que és la Montserrat Domingo, que és una ermitana que viu al Montsant, a Sant Joan del Codolà, una professió, no?, aquesta ermitana que és la de viure aïllada una mica del món. No?
Viu en una ermita.
Viu en una ermita de fa més de 30 anys. I, per tant, aquesta ermitana, que també hem de dir que és una ermitana molt connectada amb el món, perquè està molt present a les xarxes socials i molt present també quan se la demana, doncs ha volgut venir també doncs, al Vilapensa. El Jordi Sàbat tenia moltes ganes que la Montserrat Domingo hi fos. I després de la lectura doncs, reflexionarà una mica també sobre el que ha sigut, no?, la proposta del text, però també una mica en funció també de la seva opció de vida. I això serà una conversa conduïda per l'Anna Tomàs i, per tant, serà com la segona part d'aquest primer acte que podríem dir que obre el Vilapensa, tot i que el Vilapensa no comença fins al dia 11, no? I, per tant, aquesta seria una mica la prèvia.
El pròleg. Deies que s'han esgotat les entrades, que està ple aquest auditori de Vinzeum per assistir a aquesta lectura dramatitzada i al fòrum posterior, però les càmeres de Penedès Televisió registraran aquest acte tan especial i, per tant, podrem recuperar-lo.
Totalment.
Sí. Però no serà en directe, com molts actes del Vilapensa, sinó que es retransmetrà després en diferit el dissabte 15 d'abril. I suposo que després també es podrà tornar a veure d'altres maneres, no? Però que, en tot cas, no serà el mateix dia, el divendres 31 de març, sinó que serà 15 dies després. Dir també que tenim llista d'espera oberta, que si algú està molt interessat i vol venir i no ha pogut reservar, doncs que pot trucar al museu, perquè estem recollint persones que s'han quedat sense entrada, perquè sempre hi ha algú que t'avisa a última hora, mira, no podré venir, doncs per poder donar opcions a qui s'ha quedat sense entrada, però sí que m'agradaria destacar, és important, el Vilapensa és una activitat que acostuma a tenir força d'èxit. Hi ha actes que potser més que d'altres, però en general té força èxit i són activitats gratuïtes i, per tant, no costa res entrar a entrades.vinzeum.cat i fer la vostra reserva perquè us assegureu el lloc, no? I no hem de patir ningú i tothom content. És fàcil. entrades.vinzeum.cat.
I també, si algú ens sent i té la entrada i no ve, doncs això, li agrairem molt que ens truqui. No ens truqui una hora abans, però sí que ens truqui, no?, un dia abans. O, i, per tant, perquè sovint, doncs, el Vilapensa sempre està ple, però passa això, que al ser una entrada gratuïta, potser molta gent al final, doncs, no ve i el lloc queda buit i hi ha gent que, doncs, que ha volgut entrar i no ha pogut. No passa cada dia, això, però precisament inaugurarem un Vilapensa que ja passa. I, per tant, a vegades ens sap greu que no tothom pugui disfrutar.
Aquest divendres l'auditori de Vinzeum estarà ple per assistir a aquesta lectura dramatitzada i a aquest fòrum, aquest pròleg del Vilapensa. De quants seients estem parlant? Quina capacitat té l'auditori?
168.
168. Al voltant de la mort.
Al voltant de la mort.
Sí. I feia respecte enguany, el lema, el leitmotiv d'aquest Vilapensa, d'aquest sisè Vilapensa.
Sí, sí.
Això és el fenomen Vilapensa, que des del moment que el Jordi Sàbat el proposa, no?, a la Vila i al Vinzeum, doncs potser hi havia una mica d'expectatives, però de seguida es van acomplir les expectatives que tenia el mateix Jordi de que aquest fos un acte, fos un festival, no?, per tothom i que la gent se'l fes seu. I, per tant, des d'aquella primera edició, doncs ara fa 5 anys, el Vilapensa s'ha omplert sempre. I, per tant, fins i tot amb temes una mica més difícils, com pot ser la mort o l'horror fa 2 anys, doncs el públic sempre ha respost. I, per tant, enguany també comencem amb aquestes bones expectatives. Mm. Aquest acte està ple, però molts actes estan quasi plens, també, no? Hi ha un altre acte, em sembla, que és el del Alberto Manzano, dedicat a Leonard Cohen, que passarà al casino, que també està ple. I, per tant, això, doncs, estimula molt, perquè de cop és, malgrat la duresa del tema, malgrat que potser no vulguem reflexionar sobre la mort, doncs el públic sí que vol, no? I per tant, convida molt a continuar.
Un Vilapensa que començarà a caminar a partir de dimarts vinent, 4 d'abril, com que ens veurem l'endemà. Anunciem aquest parell de propostes amb les quals arrenca una exposició i un cinefòrum de nou.
I el dia 4 també hi haurà, doncs, això, una prèvia, si es pot dir així, no? És una prèvia que fem juntament amb el Cineclub, perquè hi ha una part que conté, doncs, un capítol d'una sèrie mítica que és Black Mirror.
Mirror,
no sé dir gaire bé. I que precisament, doncs, el Jordi i el ponent, que és el Ramon López de Mantar, és un dels dos ponents, van triar. És un capítol que ens parla de si la intel·ligència artificial podrà, d'alguna manera, no?, superar o facilitar la mort. O sigui, si les màquines o si la tecnologia ens permetrà un dia, doncs, superar, no?, la mort, o el que suposa la mort. I a partir d'aquest capítol, Tant el Ramon López de Mandaras, que ja és un clàssic del Vilapensa, perquè quan va venir el Vilapensa dedicat a la intel·ligència artificial ja va tenir doncs, molt de públic i ha anat venint, doncs torna a venir d'alguna manera amb aquesta prèvia, acompanyat d'en Xavier Montaner, que és psicòleg i psicòleg, em sembla, del Ricard Fortuny, i que, per tant, molt acostumat també doncs, als processos de dol i de comiat. Ells dos reflexionaran sobre, no?, sobre aquest tema, que és la intel·ligència artificial, no?, ens pot ajudar a superar un dol. Aquest seria una mica la...
Que provocadora, la pregunta.
Totalment.
Sí.
I sorprenent.
Totalment. Per tant, aquí tenim ja un segon acte, no?, de l'Auditori de Vinceum. Aquí encara hi ha entrades. És un acte que no es retransmetrà en directe, però sí que es tornarà també a projectar en diferit. També gràcies a Penedès Televisió. I sí que convidem a que qui vulgui doncs, aquest dimarts s'apunti. És una sessió a les 7 de la tarda, a les 8 de la tarda.
No, a les 7.
A les 7, perdoneu. A l'Auditori de Vinceum.
I dimarts mateix, 4 d'abril, dimarts vinent, obre portes una petita exposició al vestíbul de Vinceum. La mort ens travessa. Què hi trobarem?
Sí. Hem fet una mica una selecció petita, perquè ja fa un temps que estem fent petites exposicions just al vestíbul, per tant, no és un gran espai, però hem triat de totes les peces que tenim a les col·leccions, no?, aquelles que ens permeten reflexionar o reflectir el tema de la mort mirant com ho han enfocat i com s'hi han enfrontat els nostres avantpassats. I val a dir que les col·leccions de Vinceum són prou heterogènies i diferents com per poder triar coses sorprenents i alguna peça potser especialment impactant. Sí,
del tot. Sí. Hem sigut una mica atrevits, ens agrada molt pensar que... No, que posar imatge a la mort, doncs, val la pena, i aquestes peces de Vinceum ens recorden això, que els nostres avantpassats també estaven preocupats per la mort. I, per tant, és un convit a mirar, no?, i a reflexionar des d'un altre lloc.
Al vestíbul de Vinceum s'hi pot accedir en qualsevol moment que estigui l'equipament obert?
Exacte, sí, sí, cap problema. I, a més, és oberta aquesta exposició fins al 21 de juny, vull dir que ja... La pensem pel Vilapensa, però va molt més enllà.
I el vestíbul és un lloc on durant el Vilapensa doncs, hi passa molta gent. Creiem que és un espai on també la gent s'hi espera i que, per tant, és bonic contemplar, no?, o veure peces que fa temps que no han sortit de la reserva i, per tant, han fet un exercici una mica lliure d'associació d'imatges.
Preparatori, no?, també, per les activitats que estàs a punt d'entrar del Vilapensa. No sé, està bé.
Un Vilapensa en la seva 6a edició dedicat a la mort, llums i ombres, que comença a caminar aquest divendres amb aquest parell d'activitats especials, en una de les quals l'exposició dels Trinitaris, i podeu participar en aquesta acció performance amb la qual arrencarà. Cecília, Jordi, gràcies i bona setmana.
Gràcies.
Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nadiua i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir a l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar me fatigue.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment d'acostar-nos novament i per darrera vegada a la informació dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el nombre de startups al Penedès ha crescut un 15% el passat 2022. Acció ha fet una jornada aquest dimarts a Vilafranca per presentar els objectius de cara al 2030, així com les eines que posen també a disposició de les empreses per tal d'ajudar-les a fer accions competitives i que necessitin en aquest context de canvis que ha portat la pandèmia o, per exemple, la guerra d'Ucraïna. A la jornada hi han estat presents unes 80 empreses penedesenques i ha servit per donar a conèixer la diagnosi que s'ha fet també per part d'Acció del context empresarial a la vegueria. El director executiu d'Acció, Joan Romero, explicava que el territori evoluciona positivament, malgrat que encara no estem on voldríem estar. Expliquem també que l'Ajuntament d'Olèrdola confia que rebrà el suport de la Diputació per executar aquest 2023 el projecte de senyalització turística del municipi. La petició de l'actuació l'ha tramitat l'Ajuntament dins de les sol·licituds incloses en les peticions que fa el municipi en el catàleg de serveis de l'ens provincial per aquest any. La mateixa Diputació ja es va encarregar d'elaborar el projecte de senyalització lliurat a l'Ajuntament el passat mes de desembre. La Diputació en el projecte busca l'homogeneïtzació de la senyalització integrant camins senyalitzats per l'Ajuntament i que tenen un interès turístic o de mobilitat municipal amb la resta de camins inclosos en la xarxa de mobilitat comarcal. El Festival Verges de Mediona prepara la seva segona edició. Aquest festival de joves talents Verges tindrà una segona edició, doncs serà del 13 de maig al Cowork Rural Creatiu Conlavi i al seu voltant. S'allargarà durant tot el dia i, a diferència de l'any passat, en aquesta ocasió la participació s'obre a joves artistes residents arreu de Catalunya i no només de Mediona. El Verges acollirà a joves de qualsevol disciplina creativa: música, dansa, arts escèniques, arts plàstiques, audiovisual, disseny, moda o arquitectura, entre d'altres. Com dèiem, es farà el 13 de maig durant tot el dia i, a més de les exposicions de les obres dels artistes participants, hi haurà els idilis, és a dir, dues conferències a càrrec de dos professionals de llarga trajectòria que explicaran quina va ser la primera vegada que van exposar. I acabarem recordant que la primera trobada de vehicles clàssics reuneix 200 cotxes a l'Arbós. Com dèiem, doncs, uns 200 vehicles clàssics d'abans de 1990 prenien part diumenge 26 de març en la primera trobada de vehicles clàssics de l'Arbós, un esdeveniment que ha comptat amb la presència de prop de 2.000 persones que han pogut gaudir del bon temps en aquest primer cap de setmana de primavera. Els vehicles s'han exposat al Parc de Santa Llúcia, on també es podia gaudir d'un mercat de col·leccionistes i de segona mà de peces i productes relacionats amb l'automobilisme d'època. La música del grup de Jungle Boogies acabava de redonir la festa amb el seu tribut a la música dels anys 70 i 80.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Obrim l'agenda al detall, tot parlant de promoció turística, en aquest cas a Olèrdola, amb l'estrena diumenge de les rutes pel patrimoni del municipi aquest 2023. D'aquesta i d'altres actuacions en parla la tècnica de turisme Anna Mestres amb el nostre company Raimon de Cara.
Parlem d'aquesta actualitat vinculada amb la promoció turística d'Olèrdola i ho fem de la mà de l'Anna Mestres, que és tècnica de turisme. Què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Molt bé, gràcies.
Una tècnica compartida entre d'altres municipis, amb Olèrdola, gràcies a aquesta col·laboració que s'estableix vehiculada amb el Consorci de Promoció Turística.
Correcte, sí. Actualment som diverses tècniques que estem treballant en diferents municipis i doncs, jo estic al municipi d'Olèrdola també i bueno, els darrers mesos doncs, per intentar apropar més tota l'oferta turística del municipi, la promoció doncs, a tots els visitants. Sí.
tots els municipis tenen atractius. Olèrdola té molts atractius turístics?
Doncs Olèrdola, com ja coneixem, té el conjunt monumental d'Olèrdola, que és el principal punt d'atracció turístic del municipi, però també tenim altres elements patrimonials que s'estan potenciant darrerament doncs, per millorar tota aquesta oferta, augmentar-la i fer difusió, no?, de tot el ric patrimoni que tenim, tant cultural com natural, perquè també tenim el Parc d'Olèrdola, que estem en un entorn doncs, que tenim bueno, privilegiat, i tenim les vinyes, tenim oferta no turística, doncs, bueno, tenim una oferta molt àmplia i bueno, és el que s'ha d'intentar potenciar.
Parlem de novetats o de propostes més a tocar de calendari. Per exemple, s'inicien aquest 2023 les rutes pel patrimoni d'Olèrdola, la primera programada pel proper dia 2 al conjunt monumental d'Olèrdola. Una bona proposta per conèixer la petjada de la Roma clàssica al municipi.
Correcte, sí. Es continua amb les rutes de patrimoni que es venen realitzant els darrers anys per fer difusió de tots els recursos patrimonials del municipi, sobretot també per apropar-lo al visitant local, no?, a la pròpia població, per donar a conèixer tot aquest patrimoni. I bueno, doncs el proper dia 2 es reprèn aquest any amb la visita al castell amb el tema de Roma-Olèrdola, doncs, que és molt interessant històricament, i després ja continuarem els propers mesos amb altres propostes.
La següent proposta seria el dia 22 d'abril, s'ha anunciat, en aquest cas, al poble de Moja.
Al nucli de Moja, sí, també per donar a conèixer i apropar tots aquests diferents elements patrimonials, com la Torre de Moja, que, bueno, com bé coneixeu, s'ha reformat darrerament i també s'ha obert a les visites guiades i també hi ha la proposta de portes obertes que es realitzen cada mes i bueno, que us convidem a venir a conèixer doncs, la Torre de Moja i els diferents elements patrimonials que es poden gaudir amb aquesta ruta del proper dia 22.
I una activitat que es pot fer durant tot l'any, no cal esperar una ruta específica o una proposta concreta guiada, és la de jugar al joc online Vestigis. I ara es facilita perquè estarà senyalitzat.
Sí, aquest joc que bueno, està molt, és molt apropiat per al turisme familiar, per als nens i nenes, doncs és a través d'una web app, i ara sí que per millorar el començament del joc, el que diríem els punts d'inici, doncs s'han creat unes senyals en cada punt d'inici, que són diferents rutes, tenim 5 rutes per tot el municipi, una està a Moja, una altra a Vila de Llops, una altra a Sant Pere Molanta i dos al conjunt monumental. Doncs així es facilitarà aquest inici amb el joc amb el mòbil, com per situar-nos, no?, d'on comença el joc i també doncs, per donar a conèixer el lloc, aprofitant aquestes senyals a les persones que visiten el municipi.
Ja s'ha instal·lat la senyalització?
Sí,
està a punt
sí, s'acaba d'instal·lar aquest mes de març, sí. Ja està instal·lada.
Doncs cadascú tindrà més fàcil doncs, per quan triï en el moment que desitgi doncs, fer aquest recorregut, molt, molt lúdic per ajudar a l'Estanis, un arqueòleg despistat.
Sí, és un joc que bueno, es va seguint aquest arqueòleg i a partir de resoldre diferents jocs doncs vas acabant la ruta i pots conèixer tota la història i ajudar-lo doncs, a fer tot aquest itinerari pels diferents nuclis del municipi.
I aquests darrers dies hem pogut també confirmar que des d'Olèrdola s'ha pogut revalidar el certificat Biosfer.
Sí, bueno, més que revalidar, ens hem adherit amb aquest certificat. És el primer any que estem fent el certificat i bueno, hem cregut que era molt important treballar perquè amb aquest certificat a nivell internacional, perquè és un compromís cap a una sostenibilitat turística, una millora d'anar cap a un turisme de més qualitat, i apostar per posicionar-nos com un territori amb un visitant més respectuós i més compromès amb l'entorn. i tot això es treballarà a partir d'unes millores, d'unes accions de millora i uns processos de desenvolupament turístic que tindrà en compte altres matèries que, com el tema social, laboral, per millorar tot el tema turístic aquí al municipi. I en aquest sentit també estem treballant amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, el Pardolèrdola. Ja portem uns anys que col·laborem amb ells i bueno, amb totes les empreses adherides, empreses de serveis turístics que estan dintre del parc i doncs ajudem a que es puguin certificar també amb aquest certificat de la Carta Europea. Doncs serien dos certificats que, amb els quals estem adherits i de millora de qualitat turística.
En el cas del certificat Biosfer, ara la novetat és que el rep l'Ajuntament, entenem?
Sí, aquest certificat el treballa des de l'Ajuntament i tot això suposarà millores doncs, en temes de treballar més amb la sostenibilitat, millores d'eficiència energètica, reducció de paper, per exemple, doncs, bueno, diferents requisits que ajuden, diferents accions que ajuden a millorar tota aquesta sostenibilitat a nivell de l'Ajuntament, però també a nivell del municipi.
I per difondre tots aquests recursos, les rutes, les propostes que també arriben des d'institucions com el Museu d'Arqueologia de Catalunya, en la seva seu d'Olèrdola, doncs s'ha activat fa pocs dies una compte a Instagram.
Sí, la idea és una miqueta arribar a tot el públic. A través d'Instagram creiem que és una eina que ens pot ajudar i doncs, us animem a seguir-nos a Turisme Olèrdola, el perfil, i també etiquetar les vostres imatges o vídeos amb Bressol del Penedès, no? I bueno, així una miqueta que pugueu estar al dia de totes les novetats i de tota la promoció turística del municipi.
Uh-huh. Imatges molt maques i precioses i algunes persones molt actives ja en aquest camp de captar imatges al municipi.
Sí, sempre és interessant que tothom pugui participar i, bueno, i s'impliqui també i doni a conèixer el municipi. Sí.
Abans hem parlat d'aquesta senyalització, de l'inici d'aquestes 5 rutes del joc online Vestigis, i també s'ha demanat amb un altre concepte, altra senyalització, en aquest cas, per poder obtenir el suport de la Diputació de Barcelona.
Sí, l'any 2022 es va estar treballant en un projecte a través d'un recurs que es va demanar a la Carta de Serveis de Diputació de Barcelona, i doncs, hem pogut estar treballant tota la senyalització de les rutes que passen pel municipi, tant les rutes locals com les rutes supramunicipals. Així el que s'ha fet és millorar aquestes senyals actualitzant-les i també adaptant les senyals locals, algunes que ja estaven dintre de les mateixes rutes supramunicipals, s'han eliminat aquestes senyals i s'han posat unes senyals de seguiment més discretes doncs per millorar també l'impacte visual i endreçar una miqueta totes aquestes rutes que ja estaven dintre algunes de les rutes més supramunicipals, no?, que passen pel municipi.
Com les rutes de l'aigua, del vi...
Sí, tenim diferents rutes locals amb les que hem treballat, que us comentava ara, substituint les senyals per unes plaques de seguiment, que són la ruta del vi de l'aigua, les de barraques de pedra seca i la ruta de la muntanya d'Olèrdola. I doncs, així es millorarà per oferir una millor senyalització a l'usuari, que sigui més fàcil seguir totes aquestes rutes.
Ja està aquesta senyalització instal·lada?
No, de moment només és un projecte que s'ha desenvolupat.
S'ha sol·licitat?
Sí, bueno, el tenim redactat, s'ha treballat tot el projecte, ja està realitzat el que és a nivell de redacció, però ara s'ha d'executar. Llavors, aquest 2023 hem demanat el recurs per executar-lo. O sigui que si es pot fer, doncs aquest any intentarem ja aplicar tot aquest projecte.
Doncs estarem al cas. Sí. Anna Mestres, tècnica de turisme, escrita en aquest cas també a l'Ajuntament d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I d'Olèrdola a Sant Sadurní, on un cop al mes visitem la Biblioteca Ramon Bosch de Noia per descobrir les seves activitats de la mà de l'Eli Jiménez.
Doncs un mes més ens hem vingut fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per descobrir què és el que faran durant tot aquest mes d'abril, mes molt marcat pel dia de Sant Jordi, per tant, important. Glòria Bricoller, directora de la Biblio. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, bé, amb moltes ganes.
L'abril sempre és un mes d'aquells que, pels que ens agrada llegir, l'abril és fantàstic. I pels que...
I el juliol, i el novembre...
Però allò de Sant Jordi sempre l'esperem, no?
Està clar.
A les Biblios, aquí sempre teniu moltíssima activitat, però quan arriba Sant Jordi, una miqueta més encara.
Sí, l'abril és un mes diferent, és veritat, perquè a més moltes vegades queda massacrat entremig per la Setmana Santa. Mm-hmm. Perdó per aquesta, no?, que aquest massacrat tan específic, però és un mes molt diferent, que tens moltes ganes de fer coses, però clar, quan entremig hi ha com aquests 10 dies on el calendari festiu, religiós i cultural queda alterat, doncs has de fer mans i mànigues per encabir les activitats. La bona prova és que nosaltres no comencem activitats fins al 12 d'abril. Sembla que entremig tenim oberta, la biblioteca. Tenim obert dilluns, dimarts i dimecres i dijous de Setmana Santa. O sigui, la biblioteca està en ple funcionament, però sí que són dies que per muntar activitats no van bé, però sí que van bé per llegir, tal com tu deies.
I tant. Comencem amb aquesta batalla d'activitats que teniu.
Sí, el dimecres 12 d'abril a les 7 de la tarda tenim la sessió del mes d'abril del Talents Locals, que com ja sabeu proposem una parella de sadurninencs que ens parlin de qui són i què fan. En aquest cas, els talents del mes d'abril són el Fèlix Urpí i el Raül Benítez. La seva xerrada porta per títol Què fan els professors d'universitat? El Fèlix ens explicarà què és ser cap de recerca de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. I el Raül Benítez també ens explicarà què és ser, evidentment, professor d'universitat. I ell és cap d'Estudis Internacionals de l'UPC i és professor de Física. Per tant, tindrem un químic i un físic sadurrinencs que ens explicaran qui són i què fan. Aquella mateixa setmana, el dissabte 15 d'abril a les 11, tenim la sessió mensual de mitologia amb l'especialista de psicologia i mitologia i dones, la Teresa Andreu. Ha dedicat la sessió del mes d'abril a la Ifigènia, la víctima. Això és a les 11, no cal inscripció prèvia, i són sessions molt interessants, això, que parlen de cultura general, de mitologia, de psicologia, d'autoconeixement, i és molt interessant. El mateix 15 hi ha els dissabtes de joc a la sala infantil, que com ja sabeu, des de les 9:45 fins a 2:45 que obrim, les famílies, els nens i nenes, els joves, els adults poden pujar a la sala infantil a fer una matinal de jocs de taula. Està funcionant prou bé, estem molt contents, és una activitat molt divertida que combina la lectura i el joc, i la veritat és que un cop al mes ho fem i ens agrada molt. Dissabte 15 d'abril. Mira, el dimecres 19 d'abril fem una activitat nova, una cosa que no hem fet mai. Marató de contes és una idea que la nostra bibliotecària, la Teresa Galimany, ja feia molt de temps que li donava voltes. Són aquestes coses tan xules que són durant una sèrie d'hores seguides pugen diferents persones a la petita tarima que puguis muntar a explicar contes. En aquest cas serà el dimecres 19, un parell d'hores. Aquest any ho fem com a prova pilot, un parell d'hores de 6:15 a 8:15, celebrant doncs, la setmana de Sant Jordi, escalfant motors. I són els alumnes del cicle de formació de grau superior d'educació infantil de l'Inter que venen a explicar contes per un públic familiar, per nens i nenes a partir dels 3 anys. Tu podràs venir amb el teu fill, amb el teu nebot o amb la teva amigueta, amb qui vulguis, i puges a la sala infantil i durant 2 hores hi haurà diferents persones que estaran explicant contes. Vens una estona, pots quedar-te tota l'estona... I això serà ben xulo. El dimecres 19, marató de contes. Cosa nova.
Aquesta novetat.
El dia següent, dijous 20, és que aquí és el que dèiem, ja s'acosta Sant Jordi, comencem a apretar, apretar els tornillos. El dijous 20 d'abril fem un taller d'enigmes per a joves. En aquest cas, és un taller per nois i noies de primer a quart d'ESO. S'han d'inscriure a la web sansadurni.cat/tallerenigmes. Els convidem tots aquests joves de primer a quart d'ESO el dijous dia 20 a 6:45 de la tarda a venir a fer un taller d'enigmes basat en un llibre que es diu L'enigma del crononauta. No cal haver-se llegit el llibre. sinó que vindrà l'autor, Josep Maria Ibarra, i ens proposarà una sèrie d'enigmes molt divertits sobre aquesta aventura per a joves. I després hi haurà un petit club de lectura sobre aquest llibre, tant pels que han llegit el llibre com pels que no. Això és això, tots els joves de primer quart d'ESO que vulguin, el dijous 20 d'abril, primer s'hauran d'inscriure a la web sansadorni.cat, taller Enigmes. Mira com ho tatxo. Divendres 21, pràcticament revetlla de Sant Jordi, una autora local, l'Elisabet Naranjo Salom, presenta la seva segona novel·la. Si us en recordeu, el mes de juliol l'Eli va presentar un llibre que es deia Una copa más. Mm-hmm. Era una novel·la romàntica sobre l'aventura de quatre noies joves que començava durant el cabatast i després la protagonista s'anava cap a Itàlia i tornava cap aquí. Doncs ara aquestes aventures van passant d'una protagonista a una altra. En aquesta ocasió, el segon llibre, la segona novel·la, que també li han publicat, es diu Una copa en París i és una de les altres amigues que també li passen tota una sèrie de coses relacionades amb el cor. I ens plantem el dia de Sant Jordi. Sant Jordi mata l'aranya. Nosaltres ho celebrem participant en els Jocs Florals d'aquí Sant Sadurní. Els Jocs Florals és una convocatòria que ara ja fa tota una bona colla d'anys que organitzem conjuntament amb l'Ateneu Agrícola d'aquí Sant Sadurní i és un certamen poètic tant per infants com per joves com per adults. Poden enviar les seves obres a la web sansadurni.cat/jocsflorals fins al dia 3 d'abril i el dia de Sant Jordi a les 11 del matí al pavelló de l'Ateneu hi haurà el lliurament dels premis. És un dia molt bonic on hi participen també alumnes de l'Escola de Música Municipal i on doncs, les persones que han guanyat els premis llegeixen les seves obres i la veritat és que és super, super xulo. Us animem a participar-hi, a totes les persones que us agradi la poesia i també us animem a venir aquell mateix dia de Sant Jordi, evidentment a fer xup-xup a la plaça de l'Ajuntament, però a acostar-vos el diumenge de Sant Jordi a les 11 al pavelló de l'Ateneu, que estarà ple de poesia. El 24 fem anys, Eli.
Quants anys feu?
24.
Ah, mira just.
Sí, el 24 del 23 en fem 24. Sí, la biblioteca es va inaugurar el 1999, o sigui que l'any vinent farem 25 anys. I aquest any en fem 24. El dia 24 d'abril cada any ho celebrem lliurant els premis del concurs literari infantil. Aquest certamen hi participen tots els nens i nenes de quart de primària de les quatre escoles de la vila. Cada any els hi proposem un lema. En aquesta ocasió el lema és el següent. El lema es diu una aventura amb el teu personatge de conte preferit. O sigui que els nens i nenes han hagut d'imaginar-se una història doncs, amb un personatge actual, per exemple, Agus, l'Agus dels monstres, no? Uh-huh. O amb un personatge tradicional com pot ser la Ventafocs, o la Blancaneu, o en Pinotxo. I llavors aquests nens i nenes de quart de primària han fet el conte, ja l'han portat aquí a la biblioteca i ara estem en la fase on el jurat està ja llegint els contes i els està puntuant. Hi ha jurat que pertany a l'equip de la biblioteca, una part del jurat pertany a diferents serveis municipals com són Educació i Cultura i Normalització Lingüística. També hi ha el jurat que ve de les escoles i després hi ha un jurat extern i en aquest any el convidat és l'Òscar Cerdà, que és el nostre creador infantil per excel·lència aquí a Sant Sadurní, pare del fullet Oriol i pare també dels petits fullets que surten ara, que són la Tina i el Tavi. Doncs ell és el jurat convidat. Nosaltres lliurarem els premis del concurs literari infantil el dilluns 24 a 6:15 de la tarda al pati de la biblioteca. En queda un, que també ens fa moltíssima il·lusió, perquè durant aquest mes d'abril nosaltres a la biblioteca tenim una exposició molt especial. És una exposició que es diu Arquitectura, Paisatge i Urbanisme a Sant Sadurní, on des de la biblioteca i conjuntament amb l'Arxiu Municipal i amb l'Alcaldia de Sant Sadurní exposem tots els quadres i fotografies aèries que hem trobat en el fons d'art que parlen sobre el nostre poble. Mm. I llavors en el claustre hi tindrem tota l'exposició de fotografies i imatges aèries. Després, a la zona de revistes, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya té una exposició itinerant que es diu La primera mostra d'arquitectura del Garraf i el Penedès i el que han fet és premiar obres arquitectòniques del 2022 amb grans premis. I llavors el que es fa és que aquesta exposició itinerant vagi per totes les biblioteques de les comarques. Nosaltres a l'abril la tindrem aquí, si la voleu venir a veure. Són tots els projectes que s'han presentat en aquesta mostra del Col·legi d'Arquitectes. I a les vitrines d'art, si veniu també, hi trobareu plànols d'arquitectura modernista i eclèctica d'aquí Sant Sadurní. O sigui, tot aquest mes d'octubre el dediquem a l'arquitectura i al patrimoni sadurninenc. Per què ho dic, això? Perquè el divendres 28 la xerrada parlarà d'arquitectura. Mm-hmm. És una xerrada que està organitzada precisament pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a través de la delegació del Penedès i Garraf, i han convidat a l'Iñaki Ozcariz Reventós i a la Kathy Lindstrom, que són arquitectes del projecte Ozcariz Lindstrom, i també han convidat el Xavier Vidal de Puig, que és professor i exdirector de l'Escola de Viticultura i d'Espiells, i ens parlaran de l'arquitectura dels nous microcellers, noves maneres de revaloritzar la viticultura.
Déu-n'hi-do, arriba carregat aquest mes d'abril, com sempre.
I tant. I només em falta dir-vos que si voleu participar a les paneres literàries, des de l'UFI del 24 d'abril, passeu per la biblioteca, que entrareu amb el sorteig d'aquestes paneres tan xules que fem.
Doncs ho tenim tot, Glòria. Com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Moltíssimes gràcies. I res, ens retrobem el mes de maig.
Gràcies a vosaltres. Bones lectures.
És hora de posar punt i final a aquestes 3 hores de ràdio. Aquest dimecres, al Penedès en xarxa. Aquesta darrera entrevista i tots els continguts d'aquest matí de dimecres els podeu recuperar al web www.rtbvilafranca.cat i també trobareu els podcasts d'algunes de les seccions. Que vagi molt bé el dimecres i fins demà.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.